Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? No està sent l'any de Raúl Baena, deixem-ho aquí. El veterà futbolista ha encadenat dues lesions consecutives, encara no ha debutat en Lliga i ara 6 partits de sanció. Dit d'una altra manera, el Sabadell el perd fins a mitjans de gener, última jornada de la primera volta contra el Cornellà. És a dir, arribarà inèdit al 19è partit de Lliga. Per mi, que vagi per endavant, és un càstig excessiu. I tot té el seu què. D'una banda, és evident que no pots reaccionar així, per molt que tinguis raó, per molta injustícia que et pugui semblar, però per l'altra l'àrbitre va mentir directament, o al jugador o a l'acte, una de dues. Però la raó per la qual és expulsat és per tirar una ampolla al terra i és evident que ell no va ser, tan evident com que entre el moment de la vermella i del redactat de l'acte canvia de parer i diu que és per protestar. Com l'escoltàvem a principis de setmana, impossible, perquè ni va veure la jugada directament, s'estava posant les canyelleres per sortir a escalfar-se. Avui hem conegut aquesta sanció, 2 partits per la vermella i 4 més pel que la resolució considera violència lleu envers els àrbitres. Es va sentir clarament el Johan què estava dient. Però si jo no he dit res, jo no he dit res tota l'estona. Però, això sí, a un pam del quart, de l'assistent i del principal, i a crits no és la manera. Després ja va venir el famós comentari que es va fer viral i un ja no sap amb què quedar-se, si amb la injustícia de la vermella que origina tot, si amb la pèrdua de papers posterior de Baena o si amb el, parlant clar i malament, el merder mediàtic que vés a saber si ha influït o no en la decisió final. Es veia venir i s'ha confirmat, potser més encara de l'esperat, però el cert és que aquesta plantilla, que no té cap altra Baena, perd el pivot de Torrox, 6 partits, 6 més, el que faltava.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sola, Beatriz Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb la derrota del Barcelona de bàsquet 94-71 a Vitòria contra el Baskonia a l'Eurolliga. La selecció espanyola visita Xipre avui a les 6 en partit classificatori per l'Eurocopa de futbol masculí. El menú d'avui inclou 8 partits més, com ara l'Azerbaidjan, Suècia, el Bulgària-Hongria o el Liechtenstein-Portugal. Rafa Nadal ha reconegut que ja es troba millor després de pràcticament un any sencer aturat per lesió, tot i que no ha posat data encara al seu retorn a les pistes. A les Champions masculina d'handbol, avui a 3:45 del vespre, a Polònia, Wisla Plock, Barcelona. Última jornada, últim partit de la primera volta. I finalment, a la Lliga Nacional de Futbol Sala, empat a 4 entre el Viñalbal i Valdepeñas i l'Indústria Santa Coloma. Va, que l'Hotel Suís d'avui ve carregat.
Comenta la recepció.
Avui del Sabadell, molta teca, amb l'àrbitre ja confirmat, amb aquesta sanció de Baena, amb el comiat ahir a la tarda de Jaume Mila, amb el primer entrenament amb la mirada de Carlos Rosende, nou director esportiu arlequinat, o visitant Lugo amb l'excapi del Sabadell, César Morgado. A més de tot això, tindrem Lliga Nacional Juvenil, waterpolo, futbol sala, tenis taula o el cross dels esquiadors.
L'actualitat de la primera ref.
Comencem per les queixes entre l'afició del Real Murcia per la quantitat d'entrades rebudes pel partit a Alacant contra l'Intercity. Tan sols 70. En uns minuts, per cert, ara que dèiem el tema de Morgado, compareix a l'Anxo Carro en roda de premsa el jugador del Lugo, Jozabet. També Rafa Mainez ha actualitzat el seu perfil a X la llista de destitucions del que portem de temporada. Guanya de moment per golejada el grup 2. 6 cessaments allà per només 2 al grup 1, entre els quals el de Miqui Lladó. I els companys de la COPE de La Rioja fan lliurament avui dels Premis Valors i en aquesta 14a edició premien el rei Jorge, aquell nen, segur que el recordeu, aficionat de la Societat Deportiva Logroñés, que pateix paràlisi cerebral. Per tant, des d'aquí, des de Sabadell, una abraçada pel Jorge i també l'enhorabona pel guardó.
la notícia curiosa.
El comunicat fet pel Fòrum Arlequinat dient que per l'increment de les despeses al doble i també per les dificultats a l'hora de moderar el debat, després de 18 anys obert, a finals de novembre, es tancarà el Fòrum del Centre d'Esport Sabadell, no així el seu perfil a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí a no arriba 22 minuts, a 2:15, Tailàndia-Xina, partit classificatori pel Mundial.
I a les xarxes socials.
Acabem amb una piulada del sabadellenc Òscar García Junyent, ara tècnic del Leuven, ahir veient el Bèlgica-Sèrbia.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 9 minuts clavats per sobre de la una. Teníem aquí el Sergi Garcés pendent de la televisió amb aquesta connexió en directe des del Congrés dels Diputats, amb Pedro Sánchez a punt de ser investit. Hi ha el 140...
Empat ara mateix, eh?
143-143, entre la investidura, el sí i el no de Pedro Sánchez. No vens a parlar de política, no, per això?
No, si no vols, vamos, si vols, seguim...
Tu mateix. Vols anar a fer el recompte?
Estil... Menys 3 al sí, eh, ara mateix.
Vols fer aquí estil Eurovisió, aquí el recompte de marcadors, o no?
Feina, que prou feina tenim ja amb el Sabadell.
Sí, 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 a més, la veritat, un dia força mogudet el d'avui entre la ressaca del comiat de Jaume Milà en roda de premsa, també el primer entrenament amb Carlos Rosende ja exercint com a nou director esportiu arlequinat, avui dia de designació arbitral, dia de la sanció ja coneguda de 6 partits a Raúl Baena, i de seguida anirem a Lugo i parlarem amb César Morgado. Per tant, el menú l'he repassat ràpid. Amb què hem de començar?
Doncs això, que la setmana està sent mogudeta en línies generals, que avui el dia ha tornat a ser mogudet també a les oficines on els telèfons no s'aturen. Un dia gairebé el catalogaria de calma tensa, Adri, a l'espera, sobretot, perquè estem en aquest punt de a mig camí entre les decisions que encara s'han de prendre, que s'intueixen que s'han de prendre pel que fa a l'activitat estrictament esportiva, i, com dic, a mig camí, pensant que diumenge hi ha futbol, que diumenge hi ha aquest partit davant el Club Deportivo Lugo. Per tant, aquest punt de calma tensa que diríem avui s'ha notat a l'entrenament, sessió a porta tancada a l'estadi de la Nova Creu Alta, això sí, sota la supervisió ja del nou director esportiu, Carlos Rosende. Avui ha estat seguint bona part d'aquesta sessió després que ahir es fes l'anunci oficial, i abans, com diem, de que si no hi ha canvis, tot i que tampoc no hi ha confirmació oficial, dilluns tot apuntava o tot apunta que se l'ha de presentar. Ja avanço, si és així, Carlos Rosende serà el protagonista aquí al Tribunal Preferent de dilluns.
Doncs aquí aquest punt de petit spoiler, amb Carlos Rosende compareixent per primera vegada o parlant per primera vegada com a nou director esportiu arlequinat. Avui, per cert, si el voleu veure a la Nova Creu Alta, tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm, allà teniu una galeria d'imatges del Roger Benet, que ha presenciat aquest moment, aquest primer entrenament ja amb el Coruñés a la Nova Creu Alta. I un dia i un nom, el de Carlos Rosende, que arriba l'endemà del comiat de Jaume Milà ahir al vespre a la Nova Creu Alta, amb una sala de premsa Milcreda plena, per exemple, amb gent de l'estaf tècnic actual del primer equip, amb molta gent d'Olímpia, direcció de l'Obrador Arlequinat, etc. I, no sé, què rescates de les paraules del ja exdirector esportiu?
Doncs això, aquest punt i final, els 6 anys que Jaume Milà ha estat al club, des que va arribar per ser entrenador d'algun dels equips de la base, i com dius, ahir envoltat de molts amics que ha fet al llarg d'aquest temps, sent una de les cares molt visibles durant molt temps de l'Obrador Arlequinat, segurament, a més, en una de les èpoques més daurades que ha viscut el planter del Sabadell, sense obviar, evidentment, aquest últim any, pràcticament un any sencer, podríem dir-ho així, des que ha estat oficialment director esportiu. Recordem que primer va agafar de manera interina el càrrec, malauradament per la malaltia de Gerard Escoda, finalment després ja nomenat com a tal, com a director esportiu d'aquesta primera plantilla. Segurament aquesta també ha estat l'etapa més complicada. Aquí és on els resultats de l'equip, aquest equip que ara és cué a 6 punts de la permanència, és el que li ha acabat costant el càrrec. I també podríem dir algunes de les decisions preses al llarg d'aquests mesos, que són les que finalment han acabat sentenciant Jaume Milà al capdavant d'aquesta direcció esportiva. Marxa, això sí, i comencem a escoltar algun dels moments més destacats de la seva roda de premsa de comiat d'ahir, convençut que l'equip té el potencial que s'ha dit i que de moment no s'està veient, potencial més que suficient, diu, per assolir sense problemes la permanència, convençut també que l'equip se'n sortirà i fins i tot amb aquest punt final de desitjar-li sort al que és el seu successor, a Carlo Rosende.
Crec que és un equip amb molt potencial, crec que és un equip que ha de treballar diàriament, no crec que sigui un equip còmode, que s'acomodi, que no vulgui córrer, simplement han entrat una dinàmica molt negativa de resultats, repeteixo, jo sóc el principal responsable, però crec que la plantilla té arguments de sobres per capgirar la situació, sobretot tenint en compte els jugadors que hi han lesionats, els jugadors que hi han sancionats i el context actual, que no és fàcil. Amb tot això aprofito per donar-li moltíssima sort a Carlos, el nou director esportiu, perquè us ho dic de tot cor, ojalà canvi aquesta situació, perquè em sento, estic 100% responsabilitzat amb ella.
Doncs una de les paraules segurament que més es va escoltar ahir, aquest punt de responsabilitat.
Sí, va ser un dels arguments que més va repetir a l'hora d'assumir tot, tot el bo que s'ha fet durant els anys, tot el bo que s'ha fet també en aquests últims mesos, tot el dolent que també li està passant a l'equip en aquest inici de temporada, però, com dic, des d'aquest convenciment, Adri, el vam notar que quan els números capgirin i es pugui demostrar el que és el missatge inicial, doncs també se li reconegui en aquest cas aquest punt de responsabilitat que evidentment ara té i que ha acabat sentenciant la seva figura com a director esportiu. Gairebé dos apunts que podríem dir són els principals arguments que han sentenciat Jaume Milà. Per un costat, encara que ell està convençut del contrari, una plantilla més fluixa del que es va dir a l'estiu, o com a mínim una plantilla que no està aconseguint mostrar el rendiment o no està donant el rendiment i, per tant, no està donant els fruits que podríem intuir. Això per un costat. Però sobretot diríem que ve l'altra banda. Tota la gestió que s'ha fet pel que té a veure amb la banqueta. I en aquest cas, bé, aclareixo. Per un costat, la renovació aquest estiu de Miqui Lladó, ho hem dit en més d'una ocasió, amb molts dubtes es va acabar renovant el tècnic de Sant Cugat. Dos, la seva destitució a la jornada 7, quan l'equip encara no estava en una situació tan i tan complicada com la que té actualment, i en aquest cas argumentant que es necessitava un gir en quant a la manera de treballar. Segon error, podríem dir-ho així. I tercer error, evidentment, els números en aquest cas són doncs, molt contundents, la decisió de l'aposta per Gerard Bofill, un entrenador sobradament preparat, segur, per portar a terme aquest objectiu, però el qual també és molt evident, els números, com dic, els resultats no l'estan acompanyant amb aquestes 5 derrotes consecutives, 5 derrotes sense ni un sol punt de 15 possibles des de que se'n va fer càrrec de l'equip com a màxim responsable. Ho va fer segur, convençut, dic Jaume Milà, de les decisions que prenia, i fins i tot ahir se li preguntava alguna cosa a retreure't o alguna cosa que canviaria si poguessis fer marxa enrere? Doncs ho tornaria a dir i ho tornaria a fer exactament o pràcticament exactament igual.
La meva intenció en cap moment és justificar-me. Jo em responsabilitzo, crec que la plantilla és bona, crec que el temps em donarà la raó, i tant de bo siguem el cos tècnic que hi ha actual. I en relació a si hagués canviat res, no hagués canviat res. Hagués fet les coses de la mateixa manera, l'únic que les hagués fet amb la mateixa convicció que les he fet al futbol base. Imagino que el context, la primera experiència, la pressió mediàtica, el context del club actual, doncs et fa que tu puguis dubtar una mica més de tu en els moments que la pilota no t'entra o que estàs en una mala dinàmica.
Doncs dubtant més en el moment en el que venien mal dades, Jaume Milà fent aquesta anàlisi. De fet, tota aquesta part crec que eren totes les respostes de la roda de premsa com a tal, perquè prèviament ja havia fet en el seu discurs gairebé una anàlisi des del primer dia que va arribar al centre d'esports i tota la feina que s'havia fet des d'aleshores. Hi ha un punt clau de tot això que tu comentes, que és el moment en el qual destitueix a Miqui Lladó, aposta per Gerard Bofill, i fins i tot aquelles paraules ja cèlebres pràcticament de l'extècnic Arlequinat, que diu allò de és una persona invasiva, parla de temps convulsos, estava donant-li voltes ara quina era la paraula, que mai la recordo exactament, convulsos, és el que va dir Miqui Lladó, o va pronosticar en el seu dia que li venien al Sabadell. I, òbviament, d'això han passat 5 setmanes, realment. Tampoc ha passat tant de temps. ahir se li va preguntar i la veritat és que no va voler entrar massa al drap en aquesta història.
No, va ser un dels pocs moments incòmodes, anem a dir-ho ahir, quan el Pau Vituri, de fet, li pregunta precisament per recordar les paraules que ara recordaves tu de Miqui Lladó en el dia del seu comiat. Doncs bé, no ho va fer en el dia o els dies posteriors, durant la presentació, recordo, de Gerard Bofill, ja no va voler entrar en l'intercanvi, en aquest cas, de retrets o d'opinions, ahir tampoc, eh? No va entrar en polèmica amb Miqui Lladó i, de fet, fins i tot va voler entendre i disculpar el perquè de tot plegat en aquell moment complicat per al ja ex-tècnic d'Arlequinat.
Jo em conec el Miqui molt més que entrenador del primer equip del Sabadell. Són moments difícils, és complicat. Crec que és una fantàstica persona, però en una situació complicada que tots hem de viure i pot reaccionar de maneres que al final a vegades no són les més correctes, però no li dono cap importància ni li tinc cap retret, més faltaria.
Doncs cap retret i cap importància. Tot el que es va dir en aquella setmana posterior al cessament de Miqui Lladó, per cert, m'ha sorprès la dada, un dels dos únics entrenadors que han caigut després de 12 jornades en aquest grup 1. El ritme no té res a veure amb l'altre, que en porten 6 ja. Estaríem parlant de 8 destitucions en total, en tota la categoria, en 12 jornades, per sota de l'any passat. El que passa és que ja saps com això es va animant a mesura que avança la Lliga.
Sí, això un cop allò de com les patates fregides aquestes, no? Un cop obres la tapa ja...
Ja no hi ha
fre, sí, la veritat és que igual que ara el ritme és lent, això s'accelera ràpidament, però bé, en tot cas així està ara mateix l'estadística.
Una més de Jaume Milà?
Una més, sí.
Sobre allò que ja van comentar de la possibilitat de quedar-se en el club fent una altra funció o fent... És que no m'agrada la idea de fer un pas enrere, però en certa manera sí, de saltar de la nova Creu Alta Olímpia una altra vegada.
Sí, de tornar al que havia estat, doncs, al seu punt original, i on és evident que, igual que els números amb el primer equip en aquest tram final de la seva aportació són els que són i no deixen massa lloc al debat, també és cert que si ens agafem els números freds i a l'estadística, estem parlant d'una feina pràcticament excel·lent al capdavant del futbol base durant el temps que va ser el màxim responsable. Per tant, una cosa no té res a veure amb l'altra. I com dius, dins de la rumorologia que ha envoltat aquests últims dies el Sabadell, una que apuntava aquesta possibilitat, la possibilitat de que el club li oferís tornar a fer-se càrrec de la parcel·la esportiva dins del futbol base, per exemple, o qualsevol altra funció. Doncs bé, la proposta va existir, ell no la va acceptar i va deixar molt clar el perquè de la seva negativa.
El club m'ho ha plantejat, jo crec que la meva etapa al Sabadell s'acaba amb el primer equip. Realment ho he donat tot, estic buidat i necessito prioritzar-me amb altres coses a la meva vida, projectar altres projectes, i tant de bo sigui amb el futbol i puguem seguir endavant, però crec que era el meu moment per acabar aquí.
Doncs és un altre dels titulars per mi que va deixar ahir Jaume Milà, eh? D'una banda, allò de dir no me'n penedeixo del que he fet i crec que la plantilla és bona i que el temps em donarà la raó, i de l'altra, crec que el meu moment al Sabadell havia acabat, i fins i tot diu, vaig a buscar nous projectes, a veure si pot ser en el món del futbol. Sí. Em va sorprendre una mica aquesta...
Bé, al final, ara mateix ha d'estar obert, no? Com ser molt cru però molt realista, ara mateix està a l'atur. Per tant, obert a tot el que se li pugui presentar, i segur que no ha de tenir massa problemes Jaume Milà per trobar futur immediat dins del món del futbol. Ja veurem en quina parcel·la i ja veurem des de quina dimensió o no dels possibles projectes, insisteixo, que li puguin arribar a tenir entre les mans. Però en tot cas, com dius, si haguéssim de buscar titulars, està clar que aquest, el d'haver dit no a la possibilitat de quedar-se en una altra funció dins de l'organigrama de tota l'estructura del Centre d'Esport Sabadell, sens dubte aquest seria un dels més destacats que va deixar la roda de premsa i de comiat del ja exdirector esportiu del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs, rematat el primer tema del dia d'avui, clar, hem de pensar en el Lugo, perquè tot això, l'equip de Pedro Munitis torna al Cantàbric, aquí a la Nova Creu Alta, visita diumenge a les 4 al Sabadell, eh?
Sí, el proper rival, i a més és a l'horitzó immediat, i amb la confirmació també per part del director general, de Bruno Batlle, del que també ja havíem comentat aquí a l'Hotel Suís al llarg dels últims dies, Adri, que Gerard Bofill serà l'entrenador que s'haurà a la banqueta per dirigir aquest partit de la 13a jornada davant un Club Deportivo Lugo, que arriba després del seu descens de categoria la temporada passada, en aquesta zona tranquil·la de la classificació, mirant de ben a prop, diríem, les places de play-off. Això sí, com també hem recordat al llarg de les últimes hores, un Lugo que aterrarà aquí a l'estadi, doncs, ferit per aquest 0-3 que va encaixar davant el nou líder del grup, davant la Cultural i Deportiva Leonesa, en aquesta passada jornada. Per tant, dos equips que es trobaran cara a cara diumenge, tocadets, evidentment, i amb tots els matisos del món, ja voldríem estar igual de tocats que estan els gallecs ara mateix aquí a Sabadell.
Ens canviem per ells, sí senyor. No tens pressa, no, Sergi?
No.
Doncs queda per aquí, que marxo fins a Lugo i de seguida torno.
Portes giratòries.
L'any de segona divisió, en aquesta secció vam parlar amb Vicente Borge i amb Agustín Peralta, com a ex del Lugo i del Sabadell. També han estat allà i aquí Alfredo, David Gallo i Carlos Hernández. Però la quota d'exarlequinats és molt àmplia actualment en guany. Per exemple, ahir vam escoltar en roda de premsa Sergio Aguza, demà l'entrenador Pedro Munitis i avui saludem l'excapità del centre d'esports.
César Morgado lidera el rànquing de xuts interceptats per defenses a la Primera Federació. L'extremeny, això sí, es va lesionar contra la Cultu la setmana passada després d'una arrencada de campionat on havia estat molt protagonista. Titular en els 12 partits del Lugo enguany i només perdent-se els minuts aquest últim partit per la lesió. La resta, tot complet. A l'Ancho Carro, l'extremeny va aterrar de la mà del també exarlequinat Pedro Munitis i ho va fer procedent del Sabadell, on el defensa va viure dues temporades molt intenses. 42 partits jugats sense el capità i patint una lesió de gravetat el primer dels dos cursos. El central esquerrà, nascut fa 30 anys a Barcelona perquè aleshores el seu pare jugava a l'Espanyol, també ha militat a altres clubs com el Córdoba B, el Mérida, la Cultural Leonesa, el Villanovense, el Valencià Mestalla o el Badajoz, l'equip de la seva ciutat, en el qual va ser-hi tres campanyes fregant l'ascens i des d'on va venir el 2021 quan va signar pel centre d'esports.
I ara el tenim a Lugo i el tenim al telèfon. César Morgado, què tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Distensión del bíceps femoral, leía ayer, primero de todo, de la lesión, ¿qué tal?
Bueno, vamos mejorando. Sí, tengo ahí una pequeña distensión, una pequeña roturilla. Desafortunadamente en el partido de otro día, bueno, en el minuto 25 así, la sufrí, pero bueno, ya cada día mejor. No es nada grave, es algo, bueno, dos, tres semanitas, un poquito con cuidado y pronto otra vez al ruedo.
¿En qué momento fuiste consciente o pensaste, me pierdo el viaje a Sabadell?
Pues en el momento que sentí ahí el pinchacillo. Menos mal que no fue muy fuerte, que también pensaba que quizás sería más tiempo, y cuando vino la prueba, la verdad que bastante contento, porque bueno, es lo mínimo, ¿no? Unas dos, tres semanitas. Y bueno, también triste, porque bueno, también quería ver a compañeros y gente de club, ¿no? Que le tengo mucho cariño. Era un partido que no quería perderme, pero bueno, es lo que toca y habrá que esperar a la última jornada de liga para verlos.
Claro, por Lugo hasta ahora estaba yendo todo genial, realmente, a nivel individual, lo estabas jugando todo hasta ahora.
Sí, sí, la verdad que me encontraba muy bien, creo que me encuentro uno de los mejores momentos de mi carrera, sinceramente estoy a un buen nivel, creo que el equipo también estaba muy bien, hemos cogido una racha bastante positiva, una pena que el otro día, bueno, se truncara, una buena leche que nos han dado, pero bueno, que también nos hará más fuerte y ya está, a seguir trabajando. Esto es muy muy largo, queda mucho, ahora vamos a saber que también será un partido bastante complicado y ya está, no queda más que seguir.
El 0-3 contra la Cultu, ¿cómo lo habéis encajado todo esto? ¿Qué ha supuesto para vosotros?
Hombre, mal, ¿no? Dolido, ¿no? Porque, bueno, tampoco la primera parte fue bastante buena, creo que fuimos superiores a ellos, y la segunda quizás, bueno, encajamos dos goles muy pronto, ellos se encontraron muy cómodos. Y bueno, al final las sensaciones, pues bueno, te vas con un poco dolido, ¿no? Que no te esperabas ese resultado, teníamos bastante ilusión de hacer buen partido, de ganar, de engancharnos ahí arriba, pero bueno, toca esperar, toca seguir, esto es largo y nada, esta semana otro partido que seguramente también será complicado y a ver qué tal.
Del Sabadell a todo esto, en una semana con tanto movimiento como está viendo aquí, ¿qué esperáis vosotros el domingo?
Bueno, un equipo que por resultado no está consiguiendo, la verdad, tener continuidad, no está en el mejor momento, pero bueno, jugadores hay buenos, el año pasado ya lo demostraron, bueno, también esa necesidad, pues bueno, les hará también peligrosos. Un equipo joven, un equipo con piernas. Y ya te digo que será partido complicado, porque también la necesidad de ellos les va a hacer ir con todo. Así que bueno, habrá que afrontarlo de la mejor manera.
Y desde la distancia, después de haber vivido todo lo que has vivido tú aquí en Sabadell, ¿cómo ves y qué futuro le prevés al Sabadell después de un inicio tan nefasto como este?
Pues, a ver, la verdad que da pena, ¿no?, de cómo está un poco la situación ahora. Es una categoría complicada, se ha empezado con mal pie. Yo le deseo lo mejor, sobre todo también por los compañeros, ¿no?, que tengo ahí del año pasado. Y bueno, también que esto es largo, que aún queda, que ya hemos tenido tramos de temporada. Estos años pasados estuve yo también, que empezamos con un poquito mal pie, no tanto, pero bueno, que aún hay margen y ya, bueno, han dado un paso que es la parcela deportiva, ¿no?, que han sustituido a Ollame, y bueno, a ver qué tal a partir de ahora, si el club, bueno, ahora el mercado de invierno se puede reforzar, puede mejorar ciertas cosas que quizás vean que falta, y nada, yo le deseo lo mejor, sinceramente, a partir del domingo, pero bueno, a ver si dan un paso importante a partir de esta Navidad.
Ojalá. Te iba a preguntar por un nombre propio, el de Pedro Munitis, que al final ha sido coincidiendo en diferentes plazas. Supongo que uno de los motivos por los que estás en Lugo.
Sí. Obviamente estoy aquí porque, bueno, en verano me llamó, estuvimos hablando, estuvimos intentando la opción de venir. Al final fue buena idea, vinimos, queríamos estar aquí en Lugo, que creo que es un buen proyecto que quiere hacer las cosas bien, que quiere volver a ascender. Yo tenía ganas también de estar otra vez en un proyecto ganador como es este, y bueno, la verdad que de momento bastante contento con la confianza del míster. El míster también es un tío súper trabajador, un maniático del fútbol que le encanta trabajar, le encanta tener todo controlado, y nos tiene súper enchufados. Estamos todos muy contentos con él. Es la tercera temporada que coincido con él y yo la verdad que súper contento.
La última, César. Hemos hablado de presente, sobre todo en el Lugo, en el Sabadell, etcétera, pero esta sección nos sirve en cierta manera para recordar vuestro paso por aquí por Sabadell. En el tuyo es que va a ser difícil que encuentres un club donde se viva todo de manera tan intensa como lo que te tocó vivir aquí, incluso a nivel personal, ya no hablo colectivo, sino el nacimiento de un hijo, la lesión grave que tuviste aquí. Es que son 2 años que te marcan seguro y que no olvidas, vaya, jamás.
Sí, bueno, ya sabéis, yo lo dije cuando me despedí, ¿no?, y en la carta, que al final fueron 2 temporadas intensas y bonitas también, porque bueno, en todo hubo aprendizaje. La lesión, yo creo que la lesión me hizo una roca ahora mismo mentalmente, porque bueno, estás mucho tiempo solo y creo que mejoras. Después el nacimiento de mi hijo, la adoptada a Elvis, a mi perro, como ya dije, fuimos 2 allí, mi mujer y yo, y nos vinimos 4, y yo guardo un gran cariño a la etapa de Sabadell. Y por eso te digo que siempre le voy a desear lo mejor.
Pues César Morgado, capitán hasta hace nada, unos meses. Aquí estamos también de lesiones de gravedad. Tenemos a Pablo Monroy, sí. A Javi Gómez, que están pasando por lo mismo que pasaste tú. No
ya
sé
te
si
digo.
Tenemos ahí la... No sé. A ver si no sufrimos tanto de este tipo de dolencias.
César, mucho ánimo a los chavales.
Pues también de tu parte. Para ti también, aunque es mucho más breve, espero que en 2-3 semanas estés ya en el césped otra vez. Tendremos que esperar a Ancho Carro para saludarte en persona, pero nada, que continúe yendo en lo individual, en lo personal, igual de bien que hasta ahora la temporada. Un abrazo, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Adri. Un abrazo grande para todos. Chao.
Es que amb la tonteria, Sergi, estava aquí pensant ara. Jo no sé si hem trepitjat una d'allò, però és que el ritme és més alt, segurament, del que normalment o que les últimes temporades havíem tingut.
Sí, i que segurament el fet de veure-ho de prop potser t'ennubula una mica el que està passant al teu voltant, però jo crec que costaria trobar un equip, un club, al qual cada temporada, gairebé com a mínim, acabi patint una lesió d'aquesta gravetat, i aquest any val per dos, perquè evidentment són dues lesions ja, i toquem allò ferro, fusta, tot el que calgui perquè es quedi així la broma. Però sí, sí, jo insisteixo, em costaria, crec, trobar un club que de manera reiterada tingui aquest punt d'infortuni amb lesions, tornem-hi, tan greus com les que suposen perdre's una temporada sencera.
És que estava fent números en el que portem de dècada, i som al 2023, o sigui que encara queden 6-7 anyets ben bons. Antonio Romero, Morgado, Javi Gómez, Monro, i gent que ha estat lesionada, no de gravetat de genoll, però que sí que s'ha estat molts mesos de baixa, com Alex Sala, com Raúl Baena, del qual hem de parlar ara. És que realment sempre hi ha lesions, i com deia el Doc l'altre dia aquí a Ràdio Sabadell, tot s'acaba equilibrant. Però jo tinc la sensació que últimament en tenim moltes.
Sí, torna-m'hi, és que al final, que en una temporada, en qüestió de 12 setmanes que es porten jugades tan sols, ja tinguis dues, clar, és que et fa pujar la mitjana molt, però molt i molt. Per tant, un element a tenir molt i molt en compte també en aquest cas.
Anem a la sanció, ja que sí. Parlava de Raúl Baena, perquè, home...
Déu-n'hi-do,
No sé, 6 partits, és que estem parlant de no tornar fins l'últim partit de la primera volta, dit d'una altra manera, fins al 14 de gener, Raúl Baena no tornarà a jugar un partit oficial.
Sí, em sembla que és 12-13 el cap de setmana de gener, diria, així tirant pel...
Em sembla veure el 14, el diumenge, però bé, ara t'ho dic.
En tot cas, avui recordava les paraules del propi club, que parlava en aquest cas... d'aquells esperaven 3-4 partits, comptant un per l'expulsió, han acabat sent 2, i comptaven 2-3 per la protesta i han acabat sent 4. Per tant, clar, entre que sumes un i sumes un altre...
És que no final... ho han considerat protesta. O sigui,
No, clar.
La resolució el que diu és violència lleu envers els àrbitres.
Sí, suposo que es refereix clarament al que posava l'acte a considerar doncs, aquest cara a cara que va mantenir aquest front a front, que em sembla que deia literalment, entre un dels assistents i Raúl Baena. Però bé, en tot cas, al final són 6 partits i, com dius, ja ens hem de remuntar a meitat del mes de gener per trobar aquest partit davant el Cornellà. Per tant, Déu-n'hi-do, com de greu es presenta aquesta història.
I que arribarà inèdit aquell dia. O sigui, entre dues lesions que han encadenat i aquesta sanció, arribarà el 14 de gener, jornada 19, sense
última
haver jugat
la primera volta.
Ni un sol minut.
Sí. Així, tancarà gairebé la primera volta, a l'espera del que pugui decidir llavors el tècnic del club, o del Sabadell, de cara a aquell partit contra el Cornellà. És a dir, el debut d'aquesta temporada en partit de Lliga de Raúl Baena es podria produir a l'última jornada de la primera volta del campionat, just quan arribem a l'Equador, que serà en aquesta visita al Cornellà. Ja veurem si a la Jarque, ja veurem si a Palamós, ja veurem on ens convoquen llavors els del Baix Llobregat.
Jo insisteixo, aquest punt, que... És que no sé com analitzar-ho, no sé com entomar-ho, perquè per una banda em sembla molt bèstia, per l'altra és veritat que aquesta reacció va ser desmesurada per part de Raúl Baena, però és veritat que l'expulsió que origina tot és tan injusta com que estava a la banqueta directament col·locant-se a la canyellera i, per tant, no estava ni pendent de la jugada. I acaba més i mig sancionat amb una sensació de certa injustícia, perquè, clar, no et pots aferrar realment a que no sigui veritat tot el que va succeir després de la vermella. Però abans de la vermella i en el canvi de criteri entre el que diu l'àrbitre in situ i el que escriu a l'acte, et deixa una sensació estranya.
Sí, algú aquí dirà, i segurament amb molta raó, que un professional s'ha de saber controlar. A mi, segurament, com a esportista no professional, en la meva època diria...
Entens la reacció,
no? No, completament. O sigui, ja sé que no és el que s'ha de dir en aquests casos, però jo entenc completament que quan et sents víctima d'una injustícia arriba un punt en el qual les pulsacions no és que vagin a 200, sinó que se te'n van a 2.000. I és difícil controlar-te. Que no ha de ser, segur. Que s'hauria de tenir el cap fred, evidentment. Que al final la conseqüència i el peatge acaba sent molt més alt del que hauria de ser, és una evidència també a la qual ens hem d'agafar veient la resolució final del comitè de competició. Però com tot parteix del que parteix, doncs m'aferro en aquest cas a la part humana aquesta de dir segurament és incontrolable. I en aquell moment el que menys estàs pensant és que estàs agreujant amb la teva reacció el que podria haver quedat en això en un 2 partits, potser.
I tenim àrbitre, que és dijous, tot això. Ja dèiem que avui hi havia molt material, molta història del Sabadell. Un vell conegut, crec que és del Zira, tot i que tiro de memòria.
Sí, Valencià.
Francisco Javier Fernández Vidal.
Sí, així és, 12 temporades en aquesta categoria de bronze, tant a la...
Juvenil, de primer any.
Home, doncs mira, juvenil no, però va entrar molt jove i s'hi ha quedat. Per tant, o va agradar molt al principi o no ha agradat massa després, perquè ja no se l'ha volgut promocionar o no se l'ha promocionat més. En tot cas, 6 precedents amb el Sabadell i una curiositat que trobàvem avui, Adri. A l'antiga segona B, en els 4 primers precedents amb el Centre d'Esport Sabadell, cap derrota, 2 victòries i 2 empats. Algú dirà, perfecte. Doncs no tan perfecte.
No, espera.
Perquè des que la categoria es diu Primera Federació, 2 precedents més, ara fa 2 temporades, contra el Castilla 0-2, derrota del Sabadell.
Doblet de Gila, no? Recordo.
I la temporada passada, derrota contra el Nàstic 0-1. És a dir, 2 derrotes des que això es diu Primera Federació, i si algú vol encara pensar-hi més malament, les 2 a casa.
Sí, de fet, el seu primer partit arbitrat, i hem de tirar molt enrere, el Sabadell, és aquell de Gaia Solín fent un gol maradonià a la Nova Creu Alta contra el Prat, i des d'aleshores s'ha anat empitjorant tot.
Tot ha anat a pitjor.
Va ser un dia de golaços i, en canvi, després s'ha anat torçant la cosa, a veure si canvia la tendència, perquè les dues úniques derrotes són les 2 últimes temporades a casa i sense marcar gol al Sabadell. Gairebé només queda rematar-ho amb horaris. Demà parla Gerard Bofill, a veure si dona també alguna pista de la idea que té de partit contra el Lugo.
Demà roda de premsa de Gerard Bofill, posterior, la seguirem com cada divendres en directe aquí a l'hotel, posterior a l'entrenament que l'equip té previst en un principi a Sant Oleguer. Demà toca a Sant Oleguer, pensant en aquesta cita de diumenge, recordem, 4 de la tarda, i com és habitual, des de les 3:30, des de 3:45, en directe a Ràdio Sabadell, amb els del Sabadell en joc.
No es pot fer sobretaula llarga, que juga a les 4, i per cert, Sergi, amb promoció també, de cara a aquest partit, no?
Així és, el club ho anunciava ahir durant el vespre nit, cada soci podrà retirar una entrada de manera gratuïta, intentant, doncs, minimitzar aquest punt de desànim general que pot existir, i veient l'equip QE, doncs intentar que hi hagi un bon ambient, un bon caliu de públic per intentar trencar aquesta dinàmica, recordem, 6 derrotes seguides, 5 amb Gerard Bofill a la banqueta, les 5 últimes, ja veurem si últim partit o no, que tot sembla indicar que sí, del tècnic de la Garrotxí, més enllà de quin sigui el resultat, que no deixa de ser curiós.
Doncs una setmana molt estranya, la veritat, tu miris com tu miris. Sergi Garcés, gràcies. Ens veiem.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un apunt més de futbol. En futbol juvenil, la divisió d'honor s'atura aquesta setmana, però sí que hi ha Lliga Nacional. El juvenil B del Sabadell rep, atenció a l'horari, diumenge a les 4 a Olímpia, és a dir, just clavat en paral·lel al Sabadell-Lugo, que s'estarà jugant uns metres més avall a la Nova Creu Alta, al Lloret. Per tant, en paral·lel, un partit d'alta, el de Primera Federació, i aquest de Lliga Nacional Juvenil entre el Sabadell B i el Lloret, que és un equip que està 2 punts per sobre dels arlequinats ara mateix. L'equip d'Isaac Marcos és desè, amb 10 punts, mentre els lloretencs són setens amb 12. Per tant, una bona oportunitat per fer-li un altre mos a la classificació i per tenir més marge encara per estar tranquils, com ha comentat el tècnic Isaac Marcos.
Estar en una buena posición, acabar en una posición cómoda, y creo que hay equipo para eso. Y bueno, al final, todo esto que estamos ahora a principio de temporada, que solo llevamos 9 jornadas, es aprendizaje que los chicos están assumint de cara al seu procés.
El Sabadell B de Lliga Nacional Juvenil arribarà a la cita amb alguna absència destacada, si bé Marcos no pateix per les baixes, ja que està convençut que afrontaran el partit amb plenes garanties. Tot i la derrota en l'última jornada contra l'Adam B en el darrer compromís, si mirem una mica més enllà, en el global, en els últims 3 partits, els arlequinats han sumat 6 punts dels últims 9. Al davant, això sí, es trobaran un equip que destaca pel seu bon tracte de pilota, segons ha analitzat Isaac Marcos.
Lloret es un equipo que es recién ascendido, viene haciendo las cosas muy bien con el mismo entrenador desde hace unas cuantas temporadas. Intentarán tener la pelota, apuestan por un fútbol asociativo, 4-3-3, sabemos bastantes cosas de ellos y bueno, nosotros vamos a intentar imponer nuestro estilo, ser, como siempre digo, ser el más sabadí que nunca y sobre todo ser protagonista.
El balanç de punts del juvenil B Arlequinat Olímpia és de 7 de 12, per tant, prou positiu. Un botí que esperen ampliar, insisteixo, diumenge a les 4, mateix horari que el primer equip, però en el seu cas contra el Lloret. Fem una aturada en el camí. Aquesta tarda tenim waterpolo de primer nivell a Can Llong, waterpolo femení, segurament un dels millors partits que podem veure aquí a casa nostra. Per tant, aturada per la publicitat i de seguida la prèvia de l'Estalpul Natació Sabadell, Centre Natació Mataró.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport... Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
En Ego estamos cocinando un Black Friday por todo lo alto. Durante todo el mes de noviembre, llévate tu nueva cocina de diseño, sin IVA y con una Smart TV o una batería de cocina de regalo. Visítanos y encuentra la cocina que siempre has querido. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts clavats de dues en directe a l'Hotel Suís número 1317 de tota la història. Tercer assalt de la temporada, el d'avui, entre l'Estalpul Natació Sabadell i el Mataró. Els dos equips es veuen les cares aquest vespre a Can Llong en el partit avançat de la novena jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Un partidàs que, a més, pot servir per despenjar un rival directe sempre del Sabadell, com són les maresmenques. L'home waterpolo de la casa, el Pau Vituri, ens deixa avui aquesta informació.
Un duel en què el club té les baixes d'Irene González i la italiana Sofia Giustini, que van tornar lesionades d'Hongria. El tècnic David Palma ha confirmat que totes dues estaran diverses setmanes fora de combat.
La Irene està pendent. Avui ens han comunicat que igual no cal que superi. Té una rotura d'un tendó del dit del polze i això fa que la tinguem de baixa segurament entre 8 setmanes o 12 setmanes. Segurament la Irene ja s'incorporarà al febrer, no? Després de l'aturada. I la Sofia semblava que tenia una petita fractura també al polze de la mà dreta d'un cop que va rebre a la final i, bueno, sembla que al final no és tan greu i que igual 3 setmanes igual podria arribar a Molús. Ja veurem.
Abans, l'Estalpul té l'oportunitat de deixar el Mataró encara més despenjat de la lluita per la primera plaça. Les de Dani Ballart van perdre fa 15 dies contra el Sant Andreu, el sorprenent líder invicte de la Lliga, amb un partit més que el Natació Sabadell. Palma admet que és l'objectiu, tot i que vaticina que no serà fàcil amb aquestes dues baixes.
És un partit important, no hem d'oblidar que el Mataró és un gran equip i, a veure, ara estan a 3 punts i el nostre objectiu és, pues, afegir aquí terra de pel mig, no? Si podem deixar ja a Mataró a 6 punts. Serà un partit complicat per les baixes que tenim, però ja tenim l'experiència de fa dues temporades, no? Sense la Maica i la Marge, tocarà aquí, pues, això, el que et deia. O sigui, hi ha jugadores que, si normalment juguen 18, pues, els hi tocarà jugar 20 minuts. I, bueno, evidentment que haurem de reajustar el sistema, sobretot el sistema defensiu, per no encaixar expulsions, perquè aquí anirem anirem justeta.
De moment, dos precedents aquesta temporada amb el mateix resultat, 12-11 per les maresmenques a la Copa Catalunya i 12-11 per les sabadellenques a la Supercopa d'Espanya. A 8:15 arrenca aquest tercer Astralpool Mataró del curs a la Finetwork Aquatics.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Cita de nivell, per tant, avui a la Finetwork Aquatics de Can Llong i en futbol sala, jornada d'altura també pel Natació Sabadell i per l'Escola Pia, que persisteixen en l'objectiu de retrobar-se amb la victòria, amb una mica de trampa, perquè és cert que la segona B es va aturar un cap de setmana, però ara ja fa més d'un mes que cap dels dos guanya un partit. I malgrat tot, el club es manté dins la zona playoff abans de rebre dissabte el Picassent. Partidàs al pavelló nord entre el quart classificat i el tercer, separats tot just per només un punt. Marc Hermosel, jugador dels nedadors, confia en assolir el triomf per passar per davant dels valencians.
Si estan terceros, pues bueno, será por algo. Pero sí que es verdad que si nosotros ganamos este fin de semana, nos pondríamos terceros. Empatados con Mataró si Mataró gana su partido. Y creo que sería dar un golpe encima de la mesa.
El Picassent està gaudint d'un gran inici de temporada, tot i que, com el club, han sopegat en les últimes jornades. Curiosament, l'any passat també va començar el curs a les posicions capdavanteres, però amb el pas de les jornades es va anar desinflant fins a acabar en llocs de descens. Al final, el conjunt valencià va ser repescat per la federació per una vacant al grup i, de nou, el tenim competint aquí a segona B. Doncs bé, entre això i que els duels amb el Natació Sabadell van tenir força picant, per dir-ho d'alguna manera, Hermosel no s'ha mossegat la llengua.
Por nuestra parte, no, al final les tenemos ganas porque es un equipo que no gusta jugar contra ellos porque son muy marrulleros, por así decirlo. Y al final es un equipo que no tendría que estar en la categoría porque bajó el año pasado y por tema ascensos y tal y errores, pues se ha quedado en la categoría. Y que ahora encima esté ahí arriba, pues yo creo que a nadie le gusta y siempre hay un incentivo de jugar contra ellos.
Parlant, clar, per tant, el futbolista del Natació Sabadell i partit atractiu també el que viurem a Can Colapi, entre la Pia i el Bellsport l'Hospitalet, amb dos equips que se situen a la zona mitjana alta de la taula i que busquen apropar-se a les places de privilegi. Jordi Cerdà, jugador d'Escolapi, espera acabar d'una vegada per totes amb la ratxa de 4 empats seguits que acumula l'equip.
Ara a casa ja ens toca començar a sumar 3 en 3 perquè hem perdut molts punts. I ara ens ve una època molt xula, perquè sí que és veritat que ens venen partits molt complicats, Ospi, Picassent, Nucia, Club, Manresa, o sigui, per mi són clubs que estaran part dalt de la classificació, però és el tram que ens agrada. Si juguem aquest esport és per partits com aquests, i hem d'intentar sumar 3 en 3, almenys a casa.
Repassava Cerdà el dur calendari que afrontaran els de Can Colapi, que de fet ja venen de visitar una de les pistes més complicades de la Lliga, com és la del Cerdanyola, i que es va saldar amb empat a 4. Els riberencs, de la seva banda, encadenen 4 jornades sense perdre i venen de guanyar el rival del club aquesta jornada, el Picassent. Cerdà, tot i això, s'aferra sobretot al factor pista.
Nosaltres som un equip, crec que amb creixement, i aquests partits els enfrontarem pues, com finals, perquè a casa, amb el pavelló ple i amb la nostra gent, pues, hem de guanyar.
Horaris de nou un pèl estranys respecte del que és habitual. Dissabte a 6:15 al pavelló nord, Natació Sabadell Picassent. I atenció amb aquest, a les 6:20, 5 minuts després d'un 7:15, Escola Pia, Bellsport, l'Hospitalet, al carrer Garcilaso. Més cites del cap de setmana i més atletisme. Portem una setmana que, déu-n'hi-do, dimarts parlàvem del cross de Sant Sebastià, ahir inscripcions obertes de la Llanera Trail i avui toca fer-nos ressò d'una nova edició del cross dels esquiadors. El tret de sortida de la cursa organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell serà a les 10 del matí de diumenge a l'àrea de pícnic de Sant Julià, és a dir, al Bosc de Candeu. El número d'inscripcions d'enguany ronda les 320. és a dir, que s'apropa al topall de 350, una xifra semblant a la d'anteriors edicions. Àngel Artigas, expresident de l'entitat i organitzador del Cross, també explica que encara no s'ha arribat al número, a les xifres que movien prepandèmia.
No s'ha arribat ben bé als números prepandèmia. Tampoc hi ha tanta diferència, perquè tenint en compte que el Cross el fem al bosc de Can Déu i doncs és un espai que s'ha de preservar al màxim, tampoc no volem que hi hagi una participació molt, molt massiva, perquè llavors doncs podríem malmetre per la zona on passa el Cross.
El Cross dels esquiadors d'enguany comptarà amb l'edició 48 de la cursa popular de 4 i de 8 quilòmetres i també l'onzena caminada de marxa nòrdica de 10 quilòmetres de traçat. Hi ha novetats en aquest recorregut del Cross, dos canvis al circuit que permetran un inici amb més espai pels corredors, com ha explicat Artigas.
Bueno, hi ha un parell de novetats, són petites. Hem canviat uns 200 metres de la sortida, hi havia un corriol estret i aquest any doncs, aquest corriol l'hem eliminat. I llavors hi ha una altra petita novetat, també entre el quilòmetre 2 i 3, que bueno, fa un petit bucle arribant quasi a les últimes cases del barri de Can Déu.
Un cop finalitzat el Cross, per cert, els participants rebran un entrepà de botifarra a l'arribada a Sant Julià i durant l'entrega de premis es realitzarà també un sorteig amb diferents productes lliurats per comerços de la ciutat. Encara queda tot el dia d'avui per inscriure's i Artigas anima els sabadellencs i sabadellenques a participar-hi.
Les inscripcions es tanquen avui a la nit a les 12. Si bé, doncs a última hora també si algú doncs s'ha despistat del tot i vol venir, doncs també a última hora n'acceptarem algunes, no? Allà mateix a Can Déu. Jo el que els diria, doncs, que s'animin, perquè farà un dia fantàstic, i si algú, doncs, encara està dubtant, doncs que s'animi i s'acabi d'apuntar, s'inscrigui, i l'esperem diumenge.
El Cross dels esquiadors començarà, insistim, diumenge, com deia ara l'Àngel, a les 10 del matí serà, com més habitual, al bosc de Can Déu i amb la signatura amb l'organització de la UES.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Som-hi, va, els últims minuts del programa. Els dediquem al món del tenis taula. El primer equip masculí del natació Sabadell ha creuat l'Equador de la primera volta de la divisió d'honor amb un balanç equilibrat de 3 victòries i de 3 derrotes. I el més important és que els nadadors ja tenen més d'un partit de marge respecte al descens. Per tant, ara com ara poden respirar una mica més tranquils, ocupant aquesta 8a posició del grup 2 de la categoria després d'haver guanyat 2-4 un dels equips que estaven a la part baixa de la classificació, com eren el Mollerussa en l'última jornada. Una de les claus del triomf va ser el paper de la jove promesa sabadellenca Luca Kidashelli.
Estem contents per aquestes 3 victòries i aquestes 3 derrotes, perquè l'objectiu d'aquest any és intentar mantenir-nos i no baixar una altra vegada a divisió d'honor, com altres anys, però de moment estem contents. La veritat és que podria haver fet un partit millor o intentar guanyar-lo. Per exemple, el primer partit contra Vic, vam perdre 4-2, quan ho podíem fer una mica millor, competir una mica més, però de moment estem contents perquè estem dins del quadre i no perdia la fase de descens.
Recordem que aquest partit a Mollerussa arribava després d'una aturada a la Lliga que havia aprofitat, per exemple, el propi Luca Kidashelli, a més d'altres companys de la base del Natació Sabadell, per competir a Europa, a diferents Opens, per exemple, a Hongria o a Eslovàquia. Torna a jugar a domicili aquest cap de setmana al club, després d'aquesta aturada i d'haver reprès la competició a Mollerussa. Ara torna a haver-hi competició i ho farà a la pista d'un Sosmàtic Badalona, que només ha guanyat un partit més que els sabadellencs, i en canvi tercer, marcant la zona de play-off. Un fet que demostra la igualtat que hi ha a la Lliga i per això Kidashelli agraeix que tinguin el coixí de 2 partits que esmentàvem sobre el perill per poder centrar-se, per què no, en guanyar a Badalona i enxampar-los a la classificació.
Possiblement la distància aquesta que tenim entre el Terrassa i el Sabadell ens doni una mica més de tranquil·litat i ens trigui una mica més de pressió, però tampoc és que ens tindríem que relaxar, perquè en qualsevol partit se'ns podia complicar i perdre punts, per exemple, a Terrassa, guanyar els pròxims partits i remuntar-nos i anar per davant nostra. Però de moment estem una mica més tranquils, però sense relaxar-nos.
Doncs sense relaxació, diu el Luca Kidaixeli, mirant de reull a la classificació, per exemple, el que fa als amics de Terrassa, amb aquest punt de rivalitat fins i tot, de geogràfica, no només esportiva. El duel a Badalona, per cert, tindrà lloc dissabte a les 5 de la tarda, aquesta nova jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Tenis Taula, que enfrontarà el Sosmàtic Badalona amb el Club Natació Sabadell. Demà és divendres i com a bon divendres serà dia de prèvia aquí a l'Hotel Suís. Amb el Pau Vituri al capdavant del programa passarem per la nova Creu Alta. Compareix Gerard Bofill demà al migdia. Allà veurem si donarà una mica més de pistes o no sobre quina és la seva idea de partit contra el Lugo aquesta setmana, diumenge a les 4 a la nova Creu Alta. Tindrem també la nostra particular dosi d'estadístiques arlequinades. Hi ha un exarlequinat que visita com a tècnic visitant la nova Creu Alta un parell d'anys mal comptats des de la seva sortida d'aquí, Pedro Munitis, al capdavant de l'equip gallec. No només parlem per això de la prèvia del Sabadell Lugo, tindrem també la del Sabadell B i el seu gran moment a la Lliga Elite. Tindrem waterpolo amb tot el que succeeixi aquest vespre a Can Llong en aquest partit d'escadella entre l'Astra, el Pool femení i el Mataró, i entre d'altres històries també donant-li un cop d'ull a l'actualitat de l'Oar Gràcia Sabadell d'handbol. I com us dèiem durant el blog Sabadell, mentrestant podeu entrar a radiosabadell.fm, allà trobareu diferents notícies com els 6 partits de sanció a Raül Baena o sobretot una galeria amb les imatges del Roger Benet de l'entrenament d'avui del Centre d'Esport Sabadell, el primer de Carlos Rosende com a nou director esportiu arlequinat. Nosaltres pleguem, marxem com a Hotel Suís, no per això, com a Ràdio Sabadell, arriba el Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant i amb la Beatriz Aguilar al control de so per recuperar el programa d'avui. Com sempre, Ràdio Sabadell FM, allà teniu el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi bé el dijous. Adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.